Les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem una vegada més en la mancomunitat del Pla, que no aturen, però ara posen en marxa una xarxa de senyalització turística per pràcticament, perquè mos entenguem, juntar els 14 municipis de la comarca a través de punts d'informació, faristols interpretatius, marques, pals de fusta, codis QR, que puguin facilitar a tot aquell visitant, a nosaltres mateixos, els que no coneixem el Pla a fons, que ja és tard, si no coneixeu el Pla perquè és molt maco, puguem conèixer aquest centre de la nostra illa d'una manera pràcticament continuada. És a dir, hi haurà com un traçat que podrem seguir de manera intel·ligent i en el nostre mòbil ens anirà donant informació dels punts allà on són. També parlarem amb els autors de l'àlbum de la fauna de les Illes Balears. La segona edició va sobre ecosistemes aquàtics. Els peix llunes, tortugues, calamar, els crancs, els plàncton, la saupa, un caramull d'espècies que ha recollit la biòloga Cristina Bibiloni i que ha il·lustrat el nostre amic i company d'aquest programa, Xavier Canyelles, naturalista i gran coneixedor del nostre entorn. Més tard parlarem a l'arxiu del Soi d'Imatge de Mallorca, perquè tenen en marxa una idea molt nostàlgica, però a la vegada necessària, que és el projecte Palma Ciutat de Cinema. La nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés, mos durà en Xisco Bonniun per parlar d'aquells cinemes que hi havia un temps a Palma, per exemple, el Lumière, el Born, el Líric, el Rialto, el Hispània, el Versalles, el Palacio Avenida. Parl de memòria. Imagineu-vos si anau a veure aquesta exposició del projecte de l'arxiu de so i d'imatge, vos caurà la llagrimeta, segurament, perquè forma part de la nostra història i no l'hem d'oblidar. Quan a cada barriada hi havia un cinema al Manco, a Palma, i a la immensa majoria de pobles, també. Que molt de bars que avui en dia se diuen al cine, els que antigament eren al cine. I per acabar parlarem de preus immobiliaris, però no parlarem del que ha parlat Pedro García del Barco fa una estona, sinó dels preus de la localitat que no són Palma. Per exemple, avui mos centrarem en Solla. El carrer de la Lluna, que ve a ser el Born, perquè mos entenguem, de Solla, s'ha convertit en la milla d'or i fins i tot hi ha empreses estrangeres que estan llogant a preu de Canari Jove amb locals que antigament eren emblemàtics i que ara passaran a ser altres botigues. Comerços emblemàtics que se converteixen en altres coses. Volen saber com estan els preus, per exemple, avui, a Solla. Així que, en tot això, i en Yolanda Ruiz a la producció i Rafa Andrés en el control tècnic, començam el Dia Mallorca. Black hole sun, won't you come? Snakes in my shoes, walking sleep. Back Old Sun, des grans Soundgarden, en sa veu de senyorat Chris Cornell. 31 anys té aquest tema, Black Old Sun, de Soundgarden. Mira, és que sona, sona meravellosament bé. Black Old Sun, won't you come? Bueno, feta la cita musical, mos n'anàvem a Esplà de Mallorca, perquè la Mancomunitat d'Esplà posarà en marxa una nova xarxa de senyalització turística intel·ligent. Què és això? Ara ho sabrem. De moment ja ha entrat la licitació en el subministrament i la instal·lació, i la idea és cohesionar els recursos patrimonials i naturals dels 14 municipis de la comarca. Una vegada més, saludant Joana Maria Pasqual, presidenta de la Mancomunitat. Joana Maria, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per tenir-nos en bonda.
Bueno, quina és idea? Posa-nos un exemple. Jo partesc, per exemple, del Gaida i puc anar fent tira-tira per camins i anar-me informant. Posa'm un exemple, Joana Maria. Quin serà el resultat final?
Bueno, el resultat és que, siguis on siguis, o qualsevol dels municipis de la comarca, puguis accedir a la informació de què trobaràs a cada un dels altres municipis. És, bàsicament, són el que potenciem és que siguin codis QR o siguin senyalitzacions més online, que la gent pugui accedir-hi. I, per exemple, tu ets el guide, però pots saber què pots trobar a Montuïri, què pots trobar a qualsevol altre municipi de la nostra comarca. I això per una banda, i per l'altra, llavors, és també unificar aquesta senyalítica que te trobaràs a cada un dels municipis, on, amb una forma que sigui per tots unànim, s'estigui assenyalat tant el patrimoni com les rutes, com el que pugui ser d'interès a cada un dels municipis.
Tot això, no me'n recorda una vegada més, dins el Pla de Sostenibilitat Turística. Què és aquest Pla de Sostenibilitat Turística, Joana Maria?
Bueno, és un pla que s'amor va aprovar ja fa 3 anys. Està finançat per fons europeus, Next Generation. I aquest pla el que pretén és posar en valor la comarca d'Esplà, però bàsicament també regular el que és el turisme d'Esplà. Pretenem que els turistes cerquin o trobin el que cerquen en el Pla de Mallorca, però que aquell que no tinguin res que li atregui tampoc no ho sàpiguen de primera mà. Vull dir, és una manera d'ordenar el turisme que ve en el Pla, de donar a conèixer el que s'hi pot trobar i potenciar tot allò que creïn que és potenciable a nivell turístic.
Ara que parlaves dels fons Next Generation, de la Unió Europea, en parlem sovint, aquí són 220.000 euros, més IVA, però jo m'imagino que això deu ser una paperassa, no?, aconseguir-ho, perquè quant de temps s'atorben, quant de temps vos hi heu de posar per aconseguir que vos financin, perquè Europa suposa una paperassa tot. Com funciona això?
Bueno, nosaltres en aquest cas el que se va fer va ser un projecte global, que dins d'aquest mateix projecte hi havia diferents actuacions, totes elles encaminades d'una manera coordinada a potenciar diferents aspectes de lo que és la nostra comarca. No només, per exemple, aquest va encaminat a punts d'informació turística, senyalització, a creació de QRs, però d'altres, per exemple, és a creació de rutes psicoturístiques, etc. Vull dir, és un projecte que ho engloba tot, però aquest en concret forma part d'aquest macroprojecte. No és que cada una de les actuacions vagin per separat i hagi hagut de demanar la subvenció de totes juntes, sinó de cada una per separat, sinó de totes juntes en global. Samor va concedir una subvenció de 3 milions d'euros amb un projecte que se va presentar ja era la legislatura passada, i a poc a poc anant fent. El que sí que no deixa de ser una paperassa és la justificació de cada una d'aquestes actuacions. Això sí que Europa és especialment miraculós en el sentit de que tot estigui perfectament justificat i tot estigui acord amb la seva política d'actuacions.
Per això ho deia, perquè són molt, com te dius, són molt mirats. Són molt mirats i te poden tombar una cosa enrere només perquè te falti un paper. M'ha cridat l'atenció que no només hi haurà informació en aquest faristol i en aquest QR sobre cultura i natura, sinó també sobre l'agricultura local. És a dir, si jo pas per unes vinyes o pas per un oliverà, per esplar, allà me dirà informació. Això també és important per posar en valor el producte local,
Sí, clar. Sí. No, és que, mem, és el que sempre hem dit, aquest projecte nostre pretenem que sigui d'utilitat pel turista que ve, però també que s'entregui profit als nostres ciutadans, a la gent que són productors de producte local, a la gent que té un petit comerç, una bodega, que sigui productor d'oli, tot això se pretén amb aquest projecte posar un valor i que se tingui molt en compte els productes de la comarca i el quilòmetre zero, i que el turista quan ve aquí l'apreciï i vengui per apreciar-ho, bàsicament.
I tot això en un període màxim de 5 mesos. Això vol dir que en l'estiu ja podrem passejar, màniga curta i calçó en curs, o no?
Sí. Bueno, això ara ho hem tret, encara està en licitació, encara 6 mesos d'execució, però Ventura serà un poc més de 6 mesos, perquè s'ha d'adjudicar i encara no tenim l'empresa.
Bueno, i ja ho sabeu, aquesta xarxa de senyalització turística intel·ligent, amb codis QR, amb tòtems de metall, faristols interpretatius, també, i també balisses específiques per si passaria amb bicicleta, cicloturisme. Hem de pensar que també és molt important el cicloturisme en el pla. Fa un parell de dies hem tingut aquí la challenge i pràcticament tota Mallorca se n'ha vist beneficiada. I nosaltres hi podrem anar tant a peu com amb bicicleta gràcies a aquesta tirada endavant de la Mancomunitat del Pla. Com sempre, Joana Maria Pasqual, de la Mancomunitat d'Esplà, moltíssimes gràcies i enhorabona per ajuntar d'una manera, mal de menys sigui d'aquesta manera virtual, els 14 municipis d'Esplà. Gràcies, Joana Maria Pasqual.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres d'aquí un instant continuarem brevetjant de lo nostre, concretament de la nostra fauna. Parlarem amb els autors del segon àlbum de fauna de les Illes Balears. En aquesta ocasió parla d'ecosistemes aquàtics i tot d'una seuran aquí amb nosaltres, la biòloga Cristina Bibiloni i un senyor que nom Xavi Canyelles. Crec que el coneixeu, però avui ve la seva vessant d'il·lustrador. Ni vol moqueu.
Tres ràdios Dial. Ei, a IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara. Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Daylight come and me won't go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
Day is a day, oh.
Harry Belafonte, Banana Boat Song, Day O. Un tema fantàstic, mos duen els anys 60. Quin tema més xulo, com a mínim per parlar de la mà i d'animals marins. Perquè volen parlar de l'àlbum de fauna de les Illes Balears, el segon volum en aquesta ocasió està dedicat a ecosistemes aquàtics. I és obra de la biòloga Cristina Babiloni. Hola, Cristina, com estàs?
Hola, bon dia.
I està il·lustrat pel nostre amic i company Xavi Canelles. Com estàs, Xavi?
Molt bon dia, molt bé.
Avui xerram de manera seriosa. No fèiem, sí, sí. No parlam de la teva verdadera passió i de la passió de la Cristina.
Això mateix.
Perquè l'anterior edició, el tenc aquí davant, el va il·lustrar un altre bon amic nostre, un Vicent Sastre, i parlava, Cristina, de 50 espècies, però un poc en general.
Ocells,
vertebrats, sí, sargantanes i peixos, no?
I els artròpodes, que sempre ja vaig tenir molt de dibuixos també amb Vicenç. Són molt importants, també són desconeguts, i tots els animals i éssers vius són importants.
I veig que en el primer hi havia, per exemple, el verderol, la serp blanca, la tortuga d'aigua, a dins dels ocells hi havia meravelles com sagró, que ara se'n tornen a veure, el cor marí, que a mi m'agrada tant. I en aquest segon volum no el t'ha il·lustrat en Vicent Sastre, sinó en Xavier Canyella. I està dedicat a ecosistemes aquàtics. Aquí veig un peix lluna, la portada, el pop, un això et diria que és un carroig, m'ho sembla.
És una gallinata.
És una gallinata, sí. S'assemblen.
La mateixa família, sí.
Som la mateixa família, com s'escorpora.
Exacte.
Però perquè el carroig també pica tant com s'escorpora, també s'ha d'anar tan alerta, és que no n'he agafat cap mai, jo, de carroig, perquè s'escorpora no te la posen en els restaurants, però sí te posen el carroig, o és el mateix animal, ho sabeu?
Bueno, el mateix animal, sempre que tingui un nom d'espècie diferent, ja no és el mateix animal.
D'acord.
No? Però sí que tenen unes característiques comunes i per això pertanyen al mateix grup.
Són dues espècies diferents. Escorpaena porcus i escorpaena escrofa.
Heu dividit també aquí, en aquestes 50 espècies característiques, també en parts, també, no? Veig aquí la saupa, que no el vol recomanar per menjar, perquè és un peix de port.
No. Sí, aquí, xerrant de la saupa, escriu que, clar, que de vegades, quan ja són organismes més adults, són molt herbívors, i que passa que de vegades s'acumulen substàncies tòxiques en el seu cap i que poden provocar un pot de, inclús, al·lucinació com prendre un LSD.
Uah.
Perquè també poden prendre i menjar les caulerpas, i per això se deia que no se menjassin aquests.
Les caulerpas, les algues aquelles...
Sí, clar.
Del comandant Jacques Cousteau, que la va alliberar ell, la col del patacifòlia,
sí,
per error. Per error. La raboa. Vol dir que la raboa és un peix?
Hi ha diferents espècies de raboes, sí.
Que curiós.
I per què se
diu? I per què se diu d'una persona? Diu, aquest és una raboa, quan una persona és molt dolenta. Què li passa a aquest animal?
Raboa o rabosa, nosaltres pronunciem raboa, no? És això que en castellà li diuen un zorro.
Ah,
Per tant, una raboa és una persona que és una raboa, una sorra.
A part, encara que sigui molt petitó, tenen sí. com a molt de caràcter, són, sí. defensen molt el seu territori, els seus nius, de vegades obrin com a ses mandíbules, com a per dir, aquí estic jo, no? I vull dir que tenen caràcter, són petits, però tenen caràcter.
Espardal de Moro, que en Xavi ha il·lustrat molt bé, repetim, està parlant amb Cristina Bibiloni i Xavier Canyelles, autors de l'àlbum de la fauna de les balees, ecosistemes aquàtics. Espardal de Moro, quin tipus d'animal és? D'acord, que és aquàtic, però és un peix. Què és Espardal de Moro?
Bé, pertany al que se coneix com a Holotúries, que a més és el nom de la seva espècie, i és com si diguessin cosint de l'estrella de mà, sí, perquè ho entenguessis un poc.
M'acabau de dir que l'estrella de mà és un animal increïble. M'acabau de dir que si tingués el tamany de, no sé, d'un bou, podria tenir una força. M'acabau de deixar flipat en l'estrella de mà. Ai, surt aquí, l'estrella de mà?
Sí, surt.
I ha de dir, proporcionalment, l'estrella de mà és un animal molt fort, deus?
Sí, és un animal molt fort, i a més, bé, hi ha algunes espècies herbívores, però ja la majoria són carnívores, depredadores, i treuen el seu propi sac intern, com si ara tu t'atreguessis l'estómac cap endafora per buix, agafar i engollir el teu menjar, no? Tenen molts de peus, els peus no són les potes que formen d'estrella, sinó que són els peus ambulacrals, que són diminuts, que n'hi ha centenars, un de vora l'altre, en fileres, i se va movent. No? I tenen també uns... com, no són queixals, com molt bé has comentat, la llanterna d'Aristòteles, que també la tenen els eriçons marins, que són els seus cosins germans.
En aquesta també edició de 50 espècies característiques dels nostres ecosistemes aquàtics, també hi ha taurons, el tauró pelegrí, una marró, per una llança en favor del tauró tan important. Ja els deies que el més perillós una mà sense taurons que una mà amb taurons. Spielberg ha hagut de demanar moltes vegades disculpes per mort d'aquella punyetera pel·lícula que tant de mal va fer en aquest animal. I aquí sempre hi ha hagut taurons, no? De fet, la mussola és un tauró i la vol menjar. No és així, Cristina. Els taurons són bons per demà, no? Formen part de la nostra queda anatròfica.
Sí, a veure, tots els animals, si no són espècies que s'han introduït erròniament i no són espècies invasives, formen part de l'ecosistema, i hi ha els consumidors primaris, secundaris i després els terciaris, que en l'equilibri està la base de la natura d'avui en dia. Tots tenen el seu nicho, vull dir que tots tenen la seva funció dins un ecosistema, i no sobra ningú ni fa falta cap si nosaltres no estem per de dins fent coses que no hauríem de fer.
Efectivament. Manta. Mòbula mobular, que fa poc hi va haver...
Aquest estiu passat n'hi va haver moltíssimes que varen arribar a la costa, s'han necropsiades per saber quina és la causa, perquè és un animal que viu a alta mà. Per què ha arribat aquí moribunda, malalta? Alguna cosa està passant. No se sap exactament per què, però és un animal molt gros. Més gros que una barca, més gros que un bot. Inofensiu totalment, és planctònic.
Demà han de parlar de pesca, perquè passat demà ve és el director general de pesca.
Toni Grau.
Sí, i parlarem amb ell perquè visita Mallorca el comissari europeu de pesca.
Ah, sí, sí.
MMC, d'una vegada, ara parlava amb Cristina Micro tancat. Temperatura de demà pot influir en el comportament, voltes que en sabeu dels animals, o dit més absolut desconeixement, però està clar que tot el que està passant, pobretes d'animals, ells no en damunt que no en tenen culpa de res, han de rebre els efectes. Podria afectar la temperatura de mans, comportament dels animals, com per exemple aquestes avistaments, el viraments de mantes, Cristina?
Sí, se podria aprofitar per dir que és vera que som, tenir com a consciència de que existeix el canvi climàtic, i molta gent resumeix el canvi climàtic amb un canvi de temperatura atmosfèrica. Però realment qui controla el clima de la Terra són els oceans i la mar. I en els oceans i la mar depèn aquesta temperatura de que hi hagi unes corrents, que hi hagi una oxigenació, que hi hagi una salinitat. Aquestes corrents són moltes vegades les vies, les carreteres de moltíssims éssers vius. Si aquests canvis de temperatura afecten en aquestes corrents, afecten també a les rutes, a les migracions de moltíssims d'organismes que arriben o no han d'arribar perquè estan realment despistats. I a part d'això, hi ha espècies com els corals que un canvi de temperatura de mig grau pot provocar la mort de tots ells. Per tant, sí que influeix. I vull donar importància que el canvi climàtic no és a l'atmosfera, no és ara plou i ara és que la mà és la nostra reguladora tèrmica i està totalment alterat.
De fet, abans hi havia una barrera natural de temperatura des del nord d'Àfrica fins a la nostra zona mediterrània. Clar, els animals amb una barrera natural, aigües més fredes són les nostres, però després, moment que m'estan cridant...
Notablement, estan telefonant en el mòbil d'en Xavi Canyelles i la música que ha sonat El Hombre i la Tierra del nostre estimat Félix Rodríguez de la Fuente. M'ha encantat aquest moment.
Bé, perdoneu, però és que s'ha fet
per mostra. I per què no t'ha passat abans, els dilluns, és quan fem coses de riure? No, ha estat boníssim, això, quin moment més bo. Perdona, continua.
Escoltat. No, que vull dir que ara ja no hi ha aquesta barrera perquè des del nord d'Àfrica fins a les nostres costes la temperatura és molt atemperada en general. I estem trobant, per exemple, això que a Canàries se diu la vieja colorada, és un làbrid gros de colors, ara n'hi ha moltes aquí, i a Menorca moltes, i no s'havia vist mai, s'havia vist algun animal accidental.
Que és una vieja, un peix?
Sí, és de sa família. Imagina't un raó gegant. Puf. Més o manco, per dir-ho així. I s'estan trobant peces trompeta, peces globo, ho dic en castellà perquè aquí de moment no han batiat encara. Però sí, algues tòxiques, alguns crancs també quan varen obrir, o sigui, les espècies lecepcianes, no?, quan varen obrir el canal de Suez, varen entrar aquí espècies també.
Curiós.
Mal roig, no?
He vist que el raó també surt aquí. Saps què tenen a veure el raó amb els Ramones i la Velvet Underground?
No.
Que tots tres estan sobrevalorats.
Sí.
El Gorgonia, que és un corall.
Sí.
I bé, els coralls són animals. M'ho varen dir una vegada. Vaig dir, com? És un animal? És corall?
Sí, realment, no sé si és el Gorgonia o no és corall. El primer que posa és escrit... és dir que és un animal. Per què ho dic? Perquè, clar, quan jo faig les preguntes, que ja sé les respostes després de mitja vida o més, de la professora, tothom, els alumnes, diuen que són plantes.
És que el concepte...
Clar, és que jo fa 20 anys, quan m'ho van dir, pensava que era una planta.
Per tant...
Sí, el concepte coral és un poc així. Són diferents famílies, diferents grups, i són colònies d'animals. Un corall, per exemple, són pòlips, i pòlips un de vora l'altre, que són de colors genials, són molt, molt guapos, no? I fosforescents, a vegades. I s'alimenten de foraminífers, de coses de plàncton, i excreten l'excés de calç que tenen. És així, no?
Sí, i fan el que coneixem, realment. Clar. Però, clar, la gent se pensa que dins el coral no hi ha res.
I l'estructura calcària...
És com si fos una finca.
Són el que ells mateixos han expulsat un de vora l'altre. I els coralls que nosaltres veiem, secs, tenen uns puntets, uns foradets, uns orificis. A cada orifici hi havia un pòlip, un organisme.
Que realment, per mi, en el teu dibuix surt cada espòlit, si ho veus, en els foradets...
Ara he perdut el punt.
Surten i fan una imatge diferent, perquè una cosa és que els pòlits estiguin amagats i l'altra que els pòlits estiguin trets.
Sí. Corall vermell.
El corall vermell, veus els pòlits que treuen com unes fuetes cap endafora quan estan vius. El corall vermell molt valorat des d'època romana.
Jo, abans de començar, vos he explicat la meva teoria sobre la sèrie de dibuixos d'animat Bob Esponja. Bob Esponja viu en els fons de Bikini i allà tots són animals mutants, segons la meva teoria, perquè allà se van fer les proves nuclears a la Toló de Bikini i tots els animals han mutat. Per això hi ha un esquirol que, un vestit d'astronauta que ve de Texas, que és una areneta, i jo me pensava que l'estrella de mà i l'esponja, que veig aquí dibuixada també, Oscarella laboralis,
hi ha moltes espècies,
eren animals. Sí, però me pensava que eren animals molt simples. S'esponja, home, jo no el veig... També si fos molt gran seria com aquesta estrella de mà, perquè, clar, tot si fos molt gran, un àcar, si fos molt gran, semblaria que l'estret de Star Wars.
Imagina't.
Un dermatofagoides d'aquestes que ja som al·lèrgic, sembla que ha sortit de la taverna de Star Wars. S'esponja és un animal amb molta activitat. Què fa s'esponja? És que no me l'imagino.
S'esponja pertany a esporífer. Esporífer ve de porus i, per tant, és un animal que està doble de porus. I per aquest porus fa una filtració increïble, bestial, enorme i molt bona per l'ecosistema. I té realment, només té un... És tan simple que només té un orifici d'entrada i de sortida, té aquest òscul, però, clar, seria un animal que tindria una filtració brutal.
De fet, els especialistes en polífers demanen una petita mostra de teixit per saber quina és la forma, ubicació, mida d'aquests poros, que és com ho identifiquen. Ells no identifiquen l'esponja, sinó que identifiquen una esporus.
També hi ha espai per
el virot petit,
el virot petit, la pagellida, afortunadament ja prohibida, tant vaig menjar jo de menut en seguida batata i estrot de llimona. Sí. El dentol, que si no el fas molt, no el facis molt en el dentol perquè queda molt xut.
És molt curiós, perquè quan se xerra d'espècies marines se xerra de cuina.
Sí,
cosa
sí.
Que no succeeix quan jo parles d'ocells. Jo no m'imagino dir una grossa albufera i que qualcú te digui no, la pobla se menja, sí, i el breva és més bo.
Però si xerra de colomí ja és una altra... cosa, tauron gelat, que és espeix guitarra, això?
No, és un altre.
Espeix guitarra també. És que el m'ha recordat.
Veus, és aquest.
Aquest.
Si de cas, comentar també que el llibre està distribuït, diguem, en diverses parts, sí. En diversos capítols, entre cometes. S'ha començat amb la posidònia, perquè és la planta per excel·lència marina, que gràcies a ella tenim aquestes aigües cristal·lines, aquesta arena, que molts d'organismes viuen damunt les fulles de la posidònia, depenen de la posidònia. I després hem acabat el capítol amb la caulerpa racemosa, que és tòxica, que és una alga, no és una planta.
La cosina de la tetsifòlia.
Exacte, per començar amb una... I després també aquelles espècies extintes. Allò que era i ja no és.
Sí, que seria el darrer capítol de llibre.
Passat, present i futur.
Exacte. Sí. Espeix guitarra ja no és, espeix aquest tampoc, l'Àngel tampoc, l'Angelot. Després també fas una referència en el Veimarí, crec, no?
Oh. Això en el primer volum.
En el primer.
Sí.
El Veimarí, que va desaparèixer.
El Veimarí, diuen que l'han vist en el nord d'Àfrica.
Nord d'Àfrica pot ser, i qualque observació per aquí, més o manco...
Per endrats, com que una foto molt borrosa fa uns anys.
Sí,
què pensau?
Sí, qualque restes d'ADN, que l'ADN pareix que s'havia trobat i que només té una durada de 15 dies, i pareixia que podia haver passat...
Però mirau el Alacant. Vos en recordeu de quan varen trobar un Alacant i se pensava que estava extint? No hi ha cap esperança del Veimarí que trobeu.
El Veimarí està extint a Balears.
A Balears, vull dir.
Però a Mauritània, allà, i a Grècia, no sé si encara en queden. El que passa que és molt complicat, perquè no és com un animal que viu aquí i ja està. Tu fiques directament, jo què sé, a Dragonera o Cabrera, i a Primera li ha d'agradar.
Clar.
Si no...
I això en unes hores ja està a Grècia i Sicília, o se'n anirà cap a Canàries. Vull dir, passant per l'estret de Gibraltar. És complicat.
Cristina, i la selecció? Perquè, clar, del primer, 50. Del segon, 50. Això deu ser dificilíssim, no? Em faré 50.
Bé, el primer i segon són dues seleccions diferents, perquè en el primer realment se me posen molt de les imatges i il·lustracions que té en Vicent Sastre, i me diuen que poden fer amb això, quin llibre podríem fer, i vaig dir, pues, no sé, me va costar un poc, ja vaig mirar un parell de dies pensant, i vaig dir, bé, pues mira, hi ha peixos, hi ha aus... Però després vaig veure que tenia artròpodes i m'agrada perquè la gent de vegades només té, me sap greu dir-ho, té com a molta afinitat cap als mamífers, per similitud. Però és que tots els animals són importants i te'n dones compte, a part d'aquests artròpodes, que hi ha molta gent com que té com un pot de repulsió, són importantíssims. N'hi ha per descobrir...
Artròpods, te refereixes, per exemple, a aràcnids, a cucaratges, escarabats...
Tots els insectes...
Que tinguin, no? Les potes articulades, realment. I és vera que potser això és una cosa que és com de gent més gran, perquè en el primer volum, en els nins, que puc aprofitar perquè són els futurs, els nins i els joves, que ells els estimen. Vull dir, veien les planes dels artròpodes i cap nin va dir, ai, no, veien la papallona, veien l'escarabat, i els donava una curiositat. Després, quan més grans, estan com que no agraden i la gent se queda, potser són mamífers que més se recorden. Però no, que són importantíssimes. A més, és un món que està per descobrir, perquè estan descobert res d'artròpodes i d'insectes, en falten tants, i són molt curiosos, molt importants, també, i tenen unes formes increïbles. Aquests sí que, si fossin grans, t'acau d'esquena, perquè és una passada, no?
Sí.
Són brutals, la veritat.
En quant a selecció d'espècies, del volum dedicat exclusivament a espècies marines, Bé, tu vas fer la selecció, no? Una miqueta de tot, aquelles espècies extintes, aquelles espècies molt importants, com la Posidònia, d'altres més populars, com la saupa, i d'altres que són més rares, però perquè simplement eren unes grans curiositats, no? A part de descartar aquelles que ja sortien en el primer volum.
Exacte. I també donar com... perquè és ver que a vegades me podien dir, però és que hi ha, més, hi ha un eriçó més típic. Bé, però... i per què no s'han de saber els que no són tan típics?
No, clar.
Perquè tot és important, no només és que el que mos coneixem mos agrada més, sinó t'ha d'agradar les coses que no són desconeixer. I clar, en el món i en els animals, tu saps quatre coses d'aquí i te'n vas a un altre país i no té res que veure, no? No sé, la diversitat i la biodiversitat tan autèntica de la natura.
El que podem i volem fer és recomanar-vos aquesta publicació de l'editorial Dolmen, àlbum de fauna de les Balears, ecosistemes aquàtics, 50 espècies característiques, escrit per la biòloga Cristina Bibiloni, il·lustrat pel naturalista Xavier Canyelles. No sé si està en marxa una reedició de la primera, perquè la veritat és que és molt didàctic, però no per nins, per tot, per tothom. Ja, sí, no, ara mateix l'he començat a fer, ja és interessantíssim.
No és per nins, tot i que és públic infantil, també. De fet, vos han comentat a vosaltres, no?, l'editorial, l'autora, que hi ha nins que s'adormen, que cada vespre els seus pares, la seva mare, qui sigui, les llegeix un trosset amb aquesta imatge. I és una cosa que aprenen i que és entretinguda. I gent major, també, gent major li encanta això. I qualsevol persona interessada. És un llibre de regal. M'han de recordar que l'editorial Dolmen fa unes edicions, no és per fer la pilota ara, però és vera, molt bones, molt cuidades.
Sí.
Tapa dura, ben enquadernat, els colors, jo estic molt content perquè els il·lustradors sempre tenim una lluita, la lluita entre cometes, no? De que tu fas un color i després s'impremta segons el paper, segons l'editorial, segons... Però han quedat molt bé de color. I és un llibre de regal. Perquè avui en dia ja sabem que no se compren llibres, no se consumeixen llibres, massa greu.
Àlbum de fauna...
Exacte.
De les Balears, tant ecosistemes aquàtics, hem parlat d'aquest darrer. Molt interessant, s'aprenen moltes coses, com per exemple que el corall és un animal, recordeu que la Posidònia és una planta marina, no és una alga, tot això que veus que no vos agrada, són plantes, no són algues, ja està bé. quan ho vaig saber fa molt d'anys, ho vaig dir, no mos queda molt de temps perquè tenim moltes coses per parlar. Encara només recomanar aquest àlbum de fauna de les Balears, ecosistemes aquàtics, de Cristina Babeloni i Xavier Canyella. És una verdadera meravella per divulgar, estimar i conèixer el nostre patrimoni que envolta el regne enmig del mar, com deia el rei Jaume I, perquè nosaltres vivim enmig de la mar, com tots aquests animals. Cristina, Xavi, moltes gràcies.
Són revés, però ells viuen a la mar i nosaltres...
Però nosaltres, el maco, que nostres enmig de la mar.
Bé, hi ha gent que té iots i barques i...
Però no són nosaltres. Nosaltres som més de lleut, crec que som més que de iot. Cristina, Xavi, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Nosaltres li peguem ara la nostra radiografia mallorquina.
Banana! Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot punch.
Daylight come and we want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot punch.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and we want go home.
Day.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Perdoneu, que estava en tossint. Avui la nostra radiografia mallorquina mos serveix per parlar dels cinemes històrics de Palma i del seu paper social i cultural, Joan.
Així és, Jaume. Segur que te sonarà qualque cine que avui anomenarem, perquè hem de parlar de Palma, ciutat de cinemes, que és el projecte cultural impulsat pel Consell de Mallorca i desenvolupat per l'Arxiu del So i de la Imatge, que inclou una exposició i una publicació dedicades a la memòria cinematogràfica de ciutat. I avui, per tant, en volem parlar amb qui està molt implicat dins aquest projecte, perquè, com dèiem, és, en aquest cas, l'Arxiu de So i Imatge, en col·laboració, bé, que fan feina, en aquest cas, amb el Consell de Mallorca, i qui està darrere, com és el seu director, en Xisco Bonina, que ja poden saludar. Xisco, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, Xisco, gràcies per atendre'ns. Conta'ns una mica en què consiste aquest projecte, però jo t'entrava m'agradaria demanar-te què queda d'aquells cinemes de Palma, perquè jo intentant fer una mica de memòria, no sé si tots els que mencionau tots ja han desaparegut, s'han renovat, però què queda d'aquells cinemes?
El que reposa l'exposició és un recorregut històric des de les primeres sales on se va exhibir, se va projectar cinema, fins a l'actualitat. Vull dir que arribam a cines que encara existeixen, com poden ser els pocs que estan dins del centre de la ciutat, a Sagusta, a Rivoli, però també arribam a les multicines, a les Porto Pi, a Sotimats i tot això. Arribam fins al dia d'avui.
És a dir, no només un
recorregut exhaustiu.
No només un mirar enrere, sinó fer una fotografia tant històrica com actual, no?
Exacte.
Xisco, quina va ser aquella època que recordes, o com m'han convencionat, on se van acumular més cinemes? Parlant a banda d'arribar a multicinemes, però quina Palma se recorda d'aquella on abundava més cinemes?
Bé, una de les conclusions, no? Perquè he de dir que aquest projecte s'ha dut a terme gràcies a la feina, a la investigació de dos historiadors, a Verònica Fiol i el seu germà, Antoneu Fiol, que ja havien publicat ells un llibre sobre els cinemes de Palma, i a partir de voler ampliar aquesta publicació, que també se presentarà el dia de la inauguració, que he de dir que la publicació ha estat en col·laboració, és el que és l'edició, amb l'Ajuntament de Palma, a partir d'aquesta investigació s'ha organitzat aquest projecte expositiu. I ja poden veure els genicis, que varen ser els genicis molt pioners, vull dir, tot d'una aquí va a final del segle XIX, ja se van fer projeccions de cinema, i llavors és a Palma, que era una ciutat molt desenvolupada, moltes coses, molt pionera, tot d'una va començar moltes sales de cinema. I no sé si ara no recordo exactament la dècada, però els anys 30 o això devia ser de les ciutats on tenia més sales per habitant. Vull dir que els públics, la gent, el ciutadà, anava molt a la sala de cinema, i aquest esplendor va arribar fins als anys 70, i a partir dels 80, quan ja va entrar també un poc la influència de la televisió, que se va anar estenguent, s'ha vingut de veure televisió, i després el videoclub ja va començar aquí, al principi de la decadència, de l'hàbit d'anar a veure una pel·lícula, fer una passejada per ciutat, anar a fer un gelat, un berenar. Era un oci, avui en dia, pues, la gent se'n va de compres. Durant moltes dècades, soci principal era anar a veure un espectacle o una pel·lícula o una sala cinematogràfica.
Era l'única pantalla, Jaume, que veiem en aquell temps.
Clar.
Era l'única pantalla que hi havia.
Sí, cert. I a més, fixa't si és cert el que diuen en Xisco, que hi havia barriades com Pere Guerau, per exemple, on hi havia tres cinemes.
Imagina't.
El Metropolitan, l'Hispània i el Versalles. Tu ara imagina't. I a més, que eren punts, Xisco, eren punts de referència. Quedaven a Chaplin, saps? On vius? De vora Lumière. Eren com a referències.
Anar al cinema era una experiència social i col·lectiva. Vull dir que la gent se quedava per anar al cinema, llavors potser anàvem a prendre alguna cosa, anàvem a fer a sopar, a berenar. Vull dir, si era una experiència compartida. I avui en dia això ha canviat molt, perquè es veu que se continua de gent, o potser inclús més, molt decidint a les plataformes, però ja s'ha convertit en una experiència privada, personal o domèstica. No? Mm-hmm. En aquest sentit, anar al cine, anar a lo que és una sala de cinema, era una experiència que compartim amb molta gent i era una forma de socialitzar.
Uh-huh. A més, Xisco, recordant també aquell temps, no?, on se van acumular més cinemes, parlant d'aquell tipus de cinemes, també consideren ser la majoria que arquitectònicament eren espais espectaculars, que després molts s'han reaprofitat, reutilitzat, però que el que dèiem, el punt de partida és que arquitectònicament eren molt bons.
Sí, hi havia construccions molt destacables, hi van treballar els arquitectes més importants de Mallorca. Ja que dic que una vegada se va veure, no?, que era un... Vull dir que en un principi el cinema va néixer com un espectacle popular, però després també se va convertir en un tipus d'oci que interessava a totes les classes socials. Llavors hi havia sales, no?, amb tot tipus de comoditats, i eren com a edificis amb molt de luxe, no?, i també llavors també podia arribar que hi havia cines, els parroquis, els barris, per tot, no? Per tot hi havia...
La sala Míriam de vora l'Iglésia de Sant Sebastià, de Nesfortí.
Per exemple.
Exacte. 50 pessetes veia dues pel·lícules. Sí. Quin temps.
Hi havia programes dobles.
Exacte.
Però llavors hi havia grans cinemes, no?, com el Cineborn, no?, que m'ha pres que no sé si no recordo malament és d'en Gaspar de Nassa.
Sí.
Vull dir, eren cines que allà era... espectacle, diguem, amb molta qualitat i comoditat en tots els sentits.
En el Born hi vaig veure ja l'any 77 la primera de Star Wars, imagina't, en 9 anys.
La millor edat, millor edat.
Me vaig quedar de pedra, Joan. Sí, sí. Quin temps més macos, Xisco, que bé.
Ara, és veritat que quan preparava aquesta entrevista, no, pensava en això, en no caure per aventura en aquella nostàlgia de tots aquells cines que s'han perdut en el camí, no, que ens han deixat. No sé si ho mencionava, però al Manco també aquí a Palma tenim un exemple de resistència, com és l'antic Cine Renoir, que ara s'ha convertit en el projecte de Cine Ciutat, que també entenc que això mos fa creure en positiu, també, no?
Sí. És una sala molt, molt destacable, que fa cine en versió original i cicles, no? Fa una miqueta de cineclub. Ja vull dir, funciona com una cinemateca, on se poden veure cicles especialitzats, els futurs, els guanyadors dels Oscars, vull dir, té una programació molt interessant. Mm-hmm. També jo el que volia aquí apuntar és que no, com deies, no és un sol, perquè l'exposició està muntada com un viatge immersiu, si des, no, caficar-nos el que era aquesta experiència d'anar a aquest cinema. Podrem veure, doncs, hi haurà moltes fotografies antigues, actuals, de cines, hi haurà, que això no sé si ho heu comentat, hi haurà els cartells, els darrers cartells que va pintar en Rafael Ruiz, aquest cartellista tan destacat que tenim a Mallorca. Els darrers cartells que estaven a la façana del Metropolitan estaran instal·lats a l'exposició. Hi haurà també projectors, hi haurà programes de mà, vull dir, tot això no recordarà el que era l'experiència cinematogràfica, però no, també amb un cert nostàlgia, però també com una posta en valor de lo que és un patrimoni, en part material, perquè encara queden coses que les podrem veure, però també un patrimoni immaterial, el que era aquesta memòria col·lectiva que tots, vull dir, en certa manera, encara que fossin petits, recordem.
Xisco, bon nit. A partir de divendres, a on?
Els divendres era el Centre Cultural de Misericòrdia, a la capella i una sala annexa. Estau tots convidats a partir de les 7 de Sorbassa, les 9 hores.
I d'on farem seguiment, Xisco, com a responsable de l'Institut de l'Imatge i Sol del Consell de Mallorca. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xisco.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara d'aquí un minut pegam un vot fins a Solla. Ni bo i mogueu.
IB3 Ràdio és informació.
A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure.
Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur.
Luis y Santiago Serón versionan Chuck Berry, quien lo iba a suponer, Who Never Can Tell. Bueno, a Palma molts pensant que tots els grans problemes d'habitatges ja tenim a la capital, però per demostrar que no és així, poden començar a posar exemples de fora de la ciutat. Avui, a Solla, ja comencen a venir locals llogats per estrangers en el carrer de la Lluna, que s'ha convertit en la milla de Sollerica. I just on hi havia dos establiments de petit comerç, Canvi d'Anya i Can Seguí. Aquest, a més, era establiment emblemàtic. Se convertirà Solla també en un parc temàtic, com ha passat en Palma i grans ciutats. A menys que no opina Marga Oliver, propietària d'immobiliari Oliver de Solla. Bon dia, Marga, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Aquí, a l'oficina, fent un pot de feina.
Bueno, aquests dos lloguers paguen una quantitat entre 4.000 i 6.000 euros. Això sí. És normal, ja, a Solla, o no és normal? És una excepció.
Sí, sí. Sí, no, mem, és normal. És a dir, els lloguers de locals determinades zones, estan xerrant de zones de plaça i carrer comercial, carrer de la Lluna, sí que ja són, o sigui, rendes d'aquestes quantitats, inclús de més.
Mare de Déu. I en Sodarrer heu llogat 15 locals en el centre d'Espolma i del poble, i d'ells que si en tinguéssiu un mes, també te llogaríeu. És així?
Sí, hi ha demanda, de moment, perquè mai se sap com pot anar, però sí que hi ha demanda, i a veure que ara mateix, ahir, em va entrar un, que està també de vora la plaça, i ja l'estan movent i l'estan oferint. Per tant, un moment o l'altre creiem que se llogarà.
Que és a Brodat Solla, concretament, és aquest.
Quin, perdona?
Brodats Solla, ell ha dit. No sé si
bueno, no, aquest el varen... Sí, bueno, aquest s'ha llogat ara a final d'any, que se va tancar el negoci que hi havia i s'ha llogat. I no, el qui tenim ara disponible, hi havia un immobiliari. El seu titular s'ha jubilat i bueno, i ara torna a estar en el mercat el local.
I pisos? Ja n'hi parlant-ne, no?
No, bueno, pisos de lloguer absolutament res... Val? I bueno, i de venda tampoc, per desgràcia.
I els ollerics, que com ho veus? Perquè nosaltres a Palma començam a estar una mica tristos en aquest sentit, i veig que vosaltres teniu el mateix problema que nosaltres, i mira que hi ha diferència entre Solla i Palma. Com ho veus? Com respirau? Perquè clar, immobiliaris aquí a Palma, Marga, que estan tancant perquè no tenen material per fer feina.
És normal, és normal. Vull dir, el problema és que hi ha més demanda que oferta en tots els sentits, i és vera que això fa que se perdi bé un poc l'essència aquesta de negocis de tota la vida, que, evidentment, s'estan jubilant, les noves generacions ja, a Pentura, no tenen aquest esperit de sacrifici que s'ha de tenir avui en dia per tenir un negoci, i clar, van al mejor postor, com aquell qui diu, els propietaris. I després, en quant a temes de vivenda, el mateix. És a dir, sí que hem de ser conscients que està en un moment en el qual no tenim que oferir, i sobretot que oferir a gent amb poder adquisitiu normal. No estic xegant de coses molt cares, que això ja n'hi ha, i coses barates ja, evidentment, no n'hi ha, perquè ja ni un pàrquing que és barat, o sigui que... Estem un poc en la mateixa situació. Jo crec que és un mal generalitzat de quasi, no dic per tot, però a moltes bandes de les illes.
Supos que ho saps, però aquí en el carrer Jaume III se va vendre un pàrquing fa poc per 195.000 euros.
Vaig veure la notícia. Mare, vaig veure la notícia. Sí, sí.
En qualsevol
no
cas...
No hem arribat en aquests estrens, encara. Però arribarem en aquest... Així com anem, esperem que no, però arribarem.
Marga, estarem en contacte, segurament, perquè volem fer una volta per tota Mallorca, per saber com està aquest tema. arreu de Mallorca, perquè el problema no només és a Palma, de vegades les capitals molts pensam que tots els problemes són nostres. Marc Oliver, immobiliari Oliver, una ferrada fins a Solla. Gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Nosaltres tornem endemà, vos deixam en què no hi va suponer.
Hacia Nueva Orleans, donde el chaval halló a su mademoiselle.